Allò que no sona, amb Coco Jean Davis i Jordi Ramírez.
Segona temporada.
Capítol 14.
Salutacions a tots i a totes, us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Jean Davis i tinc el meu company al meu costat, el senyor, bueno, Jordi Ramírez, de Buen Ritmo. Bon dia, Jordi.
Hola, Coco. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Avui tenim la Noemí Planes. Ens expliques una mica qui és la Noemí?
Sí, de fet, a la Noemí la saludem des de la distància, ja que ella es troba a Madrid i avui tampoc nosaltres estem junts, perquè tu estàs a casa no. I nosaltres estem aquí a l'oficina. La Noemí és actualment, o era, quan vam escriure aquest guió, era la directora general de WIN, que és l'organització internacional que representa les associacions de música independent del món, però pel que ens ha explicat fa una estona, ara ja no és la directora general, sinó que ha passat a ser la CEO des d'avui mateix. Així que, en primer de tot, benvinguda, Noemí, i suposo que felicitats per aquest nou càrrec, no?
Felicitats!
Moltes gràcies. Vaja, primícia, primícia.
Uau! Exacte. Absolutament.
Però en realitat també et dic que el tema dels càrrecs és una mica anglo, perquè dic de general manager a CEO i tal, el camp és una direcció general, no? En realitat, bueno, però sí.
El càrrec ha canviat avui.
Exacte.
Molt bé. De totes maneres, com ens explicarà avui la Noemí, ella durant més de 20 anys ja ha tingut diversos papers dintre del sector musical, a la indústria, i això és del que avui volem parlar amb ella. Així que quan tu vulguis, Coco, comencem.
Absolutament. I com sempre ens agrada molt conèixer una mica les rels, no? El gènesis de com et trobes amb aquest món de la música. De petita tens, no sé, tenies familiars músics, has treballat tu amb música, toques alguna cosa, o com va ser aquesta primera trobada?
Sí, doncs res, no. Ni toco instrument, ni canto, bueno, així malament al karaoke quan amb un parent de cuates. Sí. Ni a casa, quasi no teníem ni discos. Ma mare tenia quatre coses allà, un recopilatori d'Ava, un dels Carpenters, alguna cosa de Roberto Carlos i quasi tots els discos de Julio Iglesias, però això era una mica el que tenia jo com a base musical. No tenia ni persones a la família. Ara, sí que ens agradava la música, a mi m'agradava molt. I jo el que estava fent quan arribo a tot això era medicina. Jo estava estudiant a l'Autònoma fent, al Vall d'Hebron.
Estaves estudiant medicina?
Sí, sí.
I com és el pas d'estudiar medicina a introduir-se en el món de la indústria musical? Perquè m'imagino que aquí darrere hi ha una història.
Sí. No és el més normal, no? Però jo crec que tampoc, i més en aquell moment, que no hi havia formació, perquè ara sí, hi ha màsters, hi ha, no, cursos i tal, però en aquell moment tampoc hi havia res. Estem parlant de finals dels anys 90. Que vull dir que la gent que acabàvem amb això, no crec que ningú anava amb una carrera determinada, no? Conec molta gent que ve de tot arreu, jo què sé, de qualsevol cosa. En el meu cas, sí que m'agradava molt la música. De fet, em saltava algunes classes de medicina per anar a veure, bueno, o al cine o a concerts, o no? Sempre estava una mica amunt i avall en comptes d'estar estudiant a la biblioteca. Tot i això me la vaig treure. Jo soc llicenciada en medicina, però bueno, en fi. La qüestió és que en una d'aquestes... Sí. En un concert, va ser en un concert de Los Planetas, a la Batmetà, em sembla que era, Van portar de... Els teloners eren Strut, si te'n recordes dels Strut.
Sí.
I era quan començaven que havien tret un EP, a Aquarela, precisament, el primer EP que van treure. I, bueno, jo no els coneixia, els vaig veure en directe allà i va ser com, ostres, això m'encanta. He de trobar el disco, vaig anar a les tendes, no estava esgotat... I vaig acabar escrivint una carta manuscrita, pre-email, al segell, no sé com ho vaig trobar, però bueno, vaig veure que era Aquarela, vaig escriure a l'adreça, demanant aviam si teníem pues, una còpia per vendre-m'hi i tal. El que era el cap, bueno, és encara de Aquarela, el Jesús Llorente, em va respondre també amb carta que no, que estava esgotat i que s'havia de reeditar i tal i qual. I ja em va posar un email de, bueno, mira, tinc un email, si vols podem parlar i tal, per l'email. I va ser així, no? Va ser totalment atzar de dir, bueno... Arrel d'això vam començar a parlar, ens vam conèixer, tal i qual, i al final, bueno, mira, vaig acabar, sí, vaig començar ajudant, fent com voluntària, ni cobrava, no? A ajudar-los una mica. El primer que vaig fer era ajudar, de fet no era Aquarela Discos, vaig començar amb els llibres, Aquarela Libros, ajudar-los a fer... com ordenar les factures i els albarans i coses d'aquestes, així en plan, va, no? Us dono una mà aquí i res, va ser
això. O sigui,
això,
tot això inesperat. A través d'una correspondència de cartes i que la fan, luego s'integra pues, com a part de la... Molt fort, això, no? Avui en dia no sé si això seria possible.
És diferent, no? Sí.
Uau.
En aquell moment tu estaves a Barcelona encara o ja hi ha un moment que
sí.
Et traslades a Madrid?
Perquè, no, clar,
tu
ets
catalana,
quan
era un segell de Madrid i estaves estudiant medicina.
Clar, no. Jo estava a Barcelona, el concert de fet va ser a Barcelona i tal, però sí que després vaig anar a fer l'últim any a Madrid i sí, estava per allà una mica de, bueno, no tinc... feina, buscava, com estava estudiant, no? Buscant alguna cosa així que pogués fer els caps de setmana o per les tardes, i per això va ser el que començava. Faig una miqueta, ajudo una mica. El que passa és que, clar, quan jo vaig veure el desastre en el sentit d'aquesta part més, perquè Aquarela era un segell, no?, que estava amb els, bueno, amb artistes molt bons del moment, no?, i bueno, que encara segueixen com el senyor Chinarro i alguns que ja, no?, com Migala o no, tenien coses molt, molt potents, però la part aquesta de l'organització dels papers, no?, i de portar tot això, bueno, igual no tant. I clar, jo que venia, no?, amb el cap més científic,
sí.
Suposo, de, no?, anem a ordenar una mica això.
Suposo que en aquell temps no hi havia moltes dones treballant a l'oficina.
Doncs, bueno, sí que n'hi havia.
Sí.
El que passa és que potser, no sé, perquè estava la Montse d'Elefant o la Gemma Subterfuge. Jo sí que coneixia gent que estaven... Potser no eren les que tenien l'empresa, no? Però treballant sí que n'hi havia. Ara igual som més visibles, no? I estem amb els càrrecs una mica més, bueno, pues això de liderazgo, no?, que diuen. Però sí, sempre hi ha hagut i molt bones, la veritat.
Ah, bueno.
En aquesta entrada en Aquarela que dius, a part de dir que ja entres una mica fent més feines de gestió, poder més administratives, pel que dius, etcètera, en algun moment arribes a tenir feines artístiques, deies una mica de lo important que era el catàleg del segell i alhora una mica lo desastrosa o semidesastrosa que pogués ser aquesta part més de gestió que deies tu d'això. En algun moment et planteses fer més feines més enllà de la gestió, perquè al final també el que tota la carrera que has tingut després ha sigut més en aquesta línia, no? Més de gestió, o deies que comences amb Aquarela Libros o també et vas, crec que dedicar molt a la part editorial del segell. T'ho vas anar trobant o et va interessar com va anar tot aquest procés?
Home, sí, sí que ha sigut sobretot part de gestió en diverses àrees, perquè com dius, no? Al principi sí que era una mica més la part administrativa i de producció i tal. Després, de seguida, vaig veure també que no estaven fent la recaptació dels drets, per exemple, dels drets tenim tres, no? Tres drets a la música. Un és el dels autors, i teníem la part dels autors, que alguns sí que eren socis de l'SGAE, però alguns altres ni s'havien registrat i tal. Llavors vaig començar a veure, dic, esteu perdent calés, no? Al final, si no us registreu, no teniu les cançons aquí, les obres registrades, i va ser una feina així de, vinga, va, anem a registrar tot el repertori, i vaig una mica com muntar aquesta part de l'editorial, que no tenia, era un segell, bueno, dels drets, això, no? Diem els autors. Després estan els de l'intèrpret, perquè un és el que fa la composició, no? El que escriu la lletra i el que fa la música, i després una altra persona, pot ser el mateix o pot ser un altre, el que l'interpreta, no? Doncs també són els que després estan a AIE, no? Pues el mateix, no, la majoria no eren ni socis. I la part de l'altre dret, el tercer, que és el dels segells, els dels productors de fonogrames, que és els de la Hedy i tal. Aquest tampoc, Aquarela no era en aquell moment soci de la Hedy. Bueno, també és que era molt difícil ser soci de la Hedy en aquell moment, i registrar les coses. En fi, que sí que va ser una mica una mescla, jo crec, de trobar-s'ho, o sigui, de coses que et venen, però també de veure jo coses i dir, ostres, això m'interessa, no? Aquesta part per exemple, en concret, no? La gestió dels drets, tant de la part d'autors com de la part dels fonogràfics. I després, aviam, si vaig fer més coses, però tipus contractació, ja una mica més endavant, la part de l'editorial també vaig seguir. Però sí, més amb la gestió, més jo no em ficava, per exemple, en la part d'AR, no? Això era el Jesús, no? Que era molt bo, i és molt bo amb això, perquè identificava sempre coses que era com, ostres, que bo això, no? I que xulo. Llavors, jo aquí és cert que no entrava gaire, i la part de la gestió era un bon equip, suposo, perquè combinàvem les dues coses, no? És una persona que és més la part gestora, no? I la que porta això, amb una altra que té una capacitat una mica més creativa en aquest sentit, o d'aquest, no? Instint també de saber fitxar, no? I de tenir aquest ull per veure, ja, amb artistes que poguessin entrar al segell.
Bueno, Aquarela va ser també una de les impulsores del festival Tanting, del qual vas coordinar de diverses edicions. Com va néixer aquell projecte i quin record en tens?
Sí, doncs jo quan arribo a Aquarela em sembla que just havíem fet el primer, perquè jo quan vinc a Madrid i començo és a l'any 2000, em sembla que el primer Tanetín havia sigut ja el 99, vull pensar, però bueno, por ahí, no? Just començaven, que al principi es feia Santander, i després ja el vam fer durant algunes edicions a Castelló. I havia començat com un projecte bastant personal del Jesús Llorente, en aquest cas, de dir, aviam, hi havia festivals, perquè teníem el FIP, ja existia, per exemple, el Primavera, jo crec que encara no havia començat, perquè em sembla que és el 2001, o, bueno, anàvem por ahí, però, vull dir,
Sí, per
havia
ahí.
algun festival, no? Ja hi havia alguna cosa, però no és que fossin tampoc molt massius, perquè tot era alternatiu, independent. Però sí que, bueno, amb noms una mica ja més grans i tal, no? Però hi havia coses molt més underground, per dir, no? Coses que ens agradàvem, que no arribaven mai a aquests festivals, no? I que no els portaven. Va començar així, va ser com el Jesús sempre deia que era el festival que a ell li hagués agradat veure, o li hagués agradat anar, no? Llavors intentava sempre portar els grups que li agradaven, bàsicament, era la motivació, i dir, hem de fer com sigui per portar a no sé qui, no? I aviam si per l'any següent el teníem.
La feina que feies tu al festival era també que deies abans, de contractació, de posar també una mica d'ordre en aquests primers anys, o quines feines hi feies. Una mica, el festival era, com dius, com deies tu, al contrari del que han acabat sent els grans festivals, no? Ja, no sé si en algun moment va tenir la intenció de créixer, però era una mica un festival amb aquesta intenció de no diria de ser petit, però de portar coses que igual no estan pensades tampoc pels grans espais, no?
Sí, no, visió comercial zero, no? Una mica per això tampoc, igual va seguir. No, amb el sentit, amb el bon sentit, eh? Ho dic que, o sigui, sempre un quan fa algo, òbviament, no vols perdre calés, que es perdien, perquè al final, el que et deia, no? Si era, ostres, hem de fer que estic aquest grup com sigui, pues al final feies l'esforç i bueno, en fi, i clar, també eren propostes molt minoritàries, per tant, tampoc i venia molta gent, no era, no sé, bueno, Jordi, tu sí vas estar, però no sé si als de Castelló, per exemple, que teníem 200 persones, o sigui,
poder algunes més, poder 300.
Sí, en el dia gran, sí, no?
El dissabte.
Sí. Però el dijous, no? Perquè fèiem dijous, divendres, dissabte. Aviam, pues això, no? Eren propostes pues, bastant arriscades o coses que començaven, perquè jo me recordo que al Tanet Team vam tenir coses com Animal Collective, quan encara no els coneixia ningú, que van venir, bueno, no diré el preu, però per res, o sigui, perquè és que yeah. Encara era super, bueno, molt underground, encara no els coneixia. O va ser el primer cop que, com es diu, l'Anthony, de Anthony and the Johnsons, que venia amb les Coco Rossi, quan ella encara no havia fet el seu disc en solitari, va sortir i va tocar una cançó al piano, això era quan encara a Santander. I era com, i qui és aquest tipus, no? Perquè era com, ve amb les Coco Rossi i tal, venia allà de... enganxat amb ella. I després era, ostres, i no hi va petar, va petar-ho després. No sé, com que era, sí, una... Bueno, però que en el moment, igual després, deies dos anys després, ostres, doncs hauria d'haver anat fa dos anys per veure aquests grups que m'estan agradant
això,
ara. No?
Això passa molt, això, ja t'ho dic jo que això passa molt, però no sé, jo crec que encara bueno, funciona o s'hauria d'apostar per aquestes coses perquè, no sé, són sorpreses. I això de, bueno, no tan comercial, però són sorpreses que mai se sap. Avui en dia, tu creus que els festivals encara tenen aquest empeny o aquesta, no?, de dir, vinga, va, apostem per aquest grup minoritari?
Home, s'ha perdut aquesta passió? En general, no, com deies, jo crec que la deriva dels festivals ha sigut el contrari, no? Inclús... El mateix FIB, que al principi va començar també entre quatre amics, els Moran i el Luis de Elefant, i bueno, no? Com que era algo també així petit i amb la vocació de, bueno, de fer alguna cosa més underground, com va acabar, no? I es ven amb una empresa anglesa per milions, i bueno, no? És tot això, i l'entrada de les marques que nosaltres ja teníem, perquè aviam, al final has de fer les coses i necessites treure els calés d'algun lloc, perquè jo sé que hi ha gent ara, i es comenta bastant, no? Que bueno, pues, una mica d'aquesta mercantilització, no? dels festivals, i, però és que al final, bueno, per fer alguna cosa així són molts calés i molta inversió, ho has de treure a algun lloc. Però, bueno, sí, que en aquest cas, no, en el nostre, no era la intenció. No és que volguessis perdre calés, com dèiem, però no era la motivació. Era fer una cosa amb grups bons o que ens agradessin, que pensàvem que havíem d'apostar per ells. I sí, no? Era una mica... I jo, el que preguntaves abans, feia molt de la part de logística, el que no volia fer ningú, no, però
vale.
Hotels, els runners, de fet, jo vaig fer molts anys també de
els números de veritat, no? Els números de veritat, que és tot això, no? Hotels, tots els gastos, que ningú ho ve.
Sí, clar, els pressupostos, les gestions, l'ordenar, no, els excels d'això, les recollides dels aeroports, no sé, totes aquestes coses, no? Sí.
Va ser l'arrel de treballar al publishing d'Aquarela, que et vas inspirar en crear la teva pròpia editorial Ir a la Luna.
Sí, sí, sí. De fet, va ser bueno, com una continuació una mica natural. Jo vaig sortir d'aquarel·la per diverses raons, però sobretot va venir una crisi econòmica important, no? La crisi mundial. I clar, el segell, entre això, la pirateria i la baixada de les vendes que ja hi havia, no? Patíem des de feia uns anys, s'havia anat reduint els ingressos. De fet, hi havia un moment que érem, crec que vam arribar a ser 5 a l'oficina i no, era 4, 3, al final 2 i bueno, va ser una època difícil. I llavors vam fer com una sortida una mica pactada de, bueno, mira, no és sostenible, no, ara mateix el poder tenir dos sous, no, complerts i tal. I jo a més volia fer coses perquè jo ja estava fent, per exemple, amb algun altre artista fent contractació i fent de tour manager, i llavors volia jo també poder-ho facturar jo. I llavors va ser una mica de, bueno, necessito fer coses pel meu compte, que surtin una mica d'això d'aquarel·la, però a la vegada seguir una mica col·laborant. Llavors el que vaig fer és, vaig muntar la meva empresa, que principalment el que feia era editorial, musical, i el que vaig fer era després fer acords de coedició i portava el mateix repertori que tenia amb Aquarela i altres, perquè portava després a altres agents i tal, però amb Aquarela vaig seguir treballant amb els mateixos autors, no, amb la gent que ja treballava abans, però això, amb un contracte de coedició que simplement, bueno, i, diguéssim, jo era la que administrava, i amb l'ISGAI feia tots els tràmits i tal, però era un repertori que era d'aquarel·la, no? I d'altres, com deia, d'altres segells també que em contractaven. Però va ser això, una mica el poder tenir jo també la capacitat de dir, bueno, faig el que jo vull, no? I ho porto a la meva manera, i sí, muntar l'empresa una mica per això. I clar, era també, com et deia abans, de totes aquestes àrees que havia fet, i producció, i la distribució digital, i tal, i el booking, i la dels drets era la que més m'agradava. I de fet, encara ara ja no em toca tant, però avui també tenim un grup que porta aquests temes, i és encara algo que em segueix, bueno, agradant molt i m'agrada fer, no?
No, si pregunto en aquesta mateixa línia, si acabes col·laborant amb Aquarela i aquests publishings, o si et converteixes en un tipus de competència, o treballeu junts, seguiu treballant junts, fent un outsourcing, o ets com la competència en aquest sentit, no?
Clar, no, en aquell moment va ser això, era competència, no. Al final necessites algú que porti tota aquesta part dels drets. Normalment els segells, i si són molt petits, no ho pots fer tu, perquè al final tens massa coses, no? I acabes fent-ho amb una altra empresa o persona que ho porti, que sigui realment un editor que es dedica a 100% a això, o acabes fent-ho amb una multi, que també t'ofereixen moltes vegades fer-ho elles, no? Jo, perquè jo ho portava, diguéssim, dins del segell, a mi m'agradava, i jo treia temps d'on fos per fer-ho, no? Però és veritat que amb un segell així petit, si ets dos o tres persones, portar, a part de tota la resta, la distribució i la producció dels discos i la promo i tal, a més has de fer la gestió de la part de GED i de l'ESGAE, bueno, doncs és un món, no? I els que heu estat aquí, Jordi, jo també, jo crec que amb bon ritme, tal, tu ho saps, és moltíssim.
Encara ara ho és. De fet, ara que deies, jo m'hi trobo, o sigui, a vegades se'm fa una muntanya i hi ha coses que delegues o subcontractes amb altres empreses o el que sigui. Jo ho faig, per exemple, perquè no arribes a tot, però poder més que les empreses o els segells. Ara anava a preguntar pel tema de respecte a la gestió dels drets d'autor, però valdria per qualsevol dret també en general, com deies els d'AIE, etcètera, que deies que quan arribes a Aquarela el segell ni tan sols rebia els drets de Hedy, per exemple, etcètera. En el tema dels drets d'autor, creus que això per part dels músics, sobretot, i dels autors músics, és una assignatura pendent encara, o des de, per exemple, que tu entres a la indústria fins ara això ha canviat, i quan comencen els músics ja saben ara una mica més de què va, o estem en el mateix? No estan preocupant en realitat?
Jo encara segueixo veient gent, o sigui, tenim més informació que mai, però encara segueix igual, o per la majoria. Suposo que hi ha gent que sí s'informa més, o quan comença. Aviam, jo crec que partim del principi que els músics, en general, el que volen fer és música i no volen estar enverdats, en perdó, amb temes d'aquests de gestió i dels drets i tal, en general, no? Sí que hi ha gent que es preocupa més per informar-se i tal, però no, jo crec que la majoria quan comença no té ni idea i no sap. I bueno, el que deia l'ESGAE, perquè sona més i no, i potser és la que tens més, que et sona més, sí, la gent sol registrar les cançons, les obres allà. Però les altres no es coneixen tant. Jo crec que l'AIE, per exemple, no és tan... Ja, bueno, i ara fan una mica més, perquè sí que és veritat que fan tot l'AIE en ruta, artistes en ruta, fan programes per donar-se a conèixer, però tot i així no hi ha tants socis registrats a l'AIE com d'autors, no? O sigui, i aquest mateix estiu estava... On vaig anar? Era a Canàries, amb una conferència i un artista em va dir això, diu, ai, que també, que no sabia, que hi havia, no? Vam acabar parlant d'algú això i era, ah, sí, jo d'ESGAE i tal, diu, però no tenia ni idea que també hi havia un altre que podia pagar pels drets d'intèrpret, no? I és, ostres, això, no? És som 2023, 2 en aquell moment, i encara hi ha gent que no ho sap, no? Doncs sí, t'ho trobes, no? I encara és molt desconegut. I ja et dic, home, hi havia, en aquell moment sí que hi havia molta més opacitat i no, com de les pròpies entitats que tampoc es donaven molt a conèixer. Jo crec que ara sí que han fet una mica un pas perquè això es millori i que la gent sigui, bueno, la Hedy mateix, no? Quan jo vaig començar, bueno, Aquarela, només, o sigui, per exemple, la Hedy només podien ser com socis de ple, no? Com dir, de pleno derecho, tal. Empreses eren les multinacionals i 4 grans. Els petits no tenies ni vot, ni veu, ni vot, ni res, no podies ni anar a les assemblees. Tot això s'ha canviat, no? I, bueno, i gràcies, entre altres coses, per exemple, a l'UFI, no? I que no sé si és algo que podíem comentar ara, no? De la societat.
Sí.
Com les associacions ajuden a tot això?
Anàvem a entrar amb això de la UFI.
De fet, sí. T'anàvem a preguntar ara, precisament per això, la UFI crec que neix el 2003 i tu vas ser una de les fundadores a Espanya i també vas ser-ne la gerent, diria. Com sorgeix la idea i quins objectius tenia la UFI? M'imagino que això que ens explicaves devia ser un dels objectius de donar més veu als segells independents.
Sí, totalment. I, bueno, va sortir... suposo que el principal motiu en aquell moment era la pirateria i el que deia abans, no, de que havíem, bueno, s'havien parat de vendre discos, perquè això, parlem de que això comença l'any 2000, no, quan surt l'MP3 i Napster i tot això. I al cap d'un parell d'anys havien baixat les vendes, però dramàticament. Llavors, era un dels motius era, oh, ens hem d'unir, hem de fer alguna cosa. I després, més coses com, pues, molts dels segells anaven al MIDEM, no? Que era la conferència que es feia a Cannes, i veien que hi havia altres països que tenien associacions i que anaven agrupats, no? amb marques d'exportació i anaven junts i aquí anàvem cada un, no? a la nostra, no? Una mica de manera individual. I va ser, bueno, una mica un conjunt de qüestions. I sí, al principi, sobretot, era defensar bueno, tenir aquesta veu, tenir aquesta interlocució, bueno, o crear-la, perquè no existia, i vam acabar, per mi, el més important, no? Creant aquesta connexió, no sé, amb els ministeris, Ministeri de Cultura, d'Indústria, portes a les que no s'havia anat, no? Mai. Amb les entitats de gestió, el mateix, el que ens va costar, no? En el moment, aquesta relació amb la Hedy, per exemple, amb l'ESGAE, també, i que es van fer molts passos per millorar aquesta, bueno, aquesta situació, no? I aquest accés. I després, una part també molt principal de promocionar tot aquest repertori independent, fent projectes com el dels Premis a la Música Independent, els Premis MIN, no? Que ara ja són un esdeveniment. En el moment estaven els Premis Amigo, si us en recordeu, no? Que eren, bueno, els organitzava la Promusicae, que és l'associació que té les multinacionals, no? Segells grans. I clar, nosaltres veiem que cada any els Premis Amigo se lo llevaban los amigos, perquè eren sempre els mateixos, no? I els, bueno, pues, no, artistes de multinacional i va ser, bueno, necessitem fer alguna cosa perquè també es vegi tot el que està passant, que no és només això, no? Hi ha crítiques, perquè mai no serà algo perfecte i els premis segur que no, sempre podrien ser millor i segurament ara ens a vegades els veus i dius, ostres, pues si gana sempre la Zara o no sé qui, no? I sembla que siguin els mateixos, però és que segur que aquests que guanyen no estarien guanyant els Amigo, no? En aquell moment. Vull dir, és també una finestra per bueno, una moltíssima producció que es fa i que no es veia, no tenia cap...
Com es deien els altres premis, els primers, a part dels Amigos?
No, Amigo, els premis vale. Amigo era... Sí, ara vale. No sé si van tornar i van fer un altre... van estar durant anys que no els van fer, no? Però bueno, però sí, activitats al final per donar a conèixer una mica tota aquesta música, no? que s'està fent per ajudar les companyies, perquè els segells independents estiguin connectats, estiguin informats, sàpiguen, no sé, què està passant, poder fer formacions, per exemple, poder donar eines i, no sé, és una mica aquest l'objectiu.
Col·laboracions, d'això.
Sí, clar. Exacte, tant de la UFI com de la resta d'associacions de les que després també he format part o ara mateix de WIN, no? Al final és el mateix objectiu, jo crec que és unir-nos, barallar-nos si cal, no? amb les institucions o amb qui sigui per defensar els drets al final dels petits, que tinguin el mateix accés que les multis, que els grans, i promoure una mica tot això, donar visibilitat al que s'està fent.
M'emociona moltíssim tot el que estàs dient, estàs parlant, o sigui, dient coses de part meva, perquè... bueno, és una de les meves passions i una de les coses que més m'intriga i que com a músic, però que també coneix molts músics que això, que es queixen de que encara no hi ha, que ja no existeix aquest vincle, aquest pont, no? Aquesta pont d'anar d'underground o de tocar en llocs petits a tenir més visibilitats, encara és un problema avui en dia. I és una cosa que sempre li estic intentant donar voltes i intentant escoltar de com es podria canviar això o fer exactament el que acabes de dir. Encara existeix aquesta plataforma o aquestes idees de fer aquest tipus de premis? Perquè jo me quiero involucrar.
Sí, continua i de fet ara crec que aquesta setmana mateix no, acaben d'obrir inscripcions als premiosmin.com, es pot veure, i hi ha altres premis també a Catalunya, a altres llocs. Jo crec que, aviam, arreglar tota la situació no es podrà fer mai, no? Perquè al final sempre quan creus que alguna cosa ja està una mica solucionada et ve un altre problema i has de començar una mica de zero. Però per mi és important que sempre hi hagi aquesta unió i coordinació. Hi ha una cosa, molt una paraula que fan servir molt als anglos, que és el grassroots, no? Que tot ha de partir al final de baix, no? De baix cap amunt. Llavors, és normal que els artistes pues, més emergents i més nous, quan veuen artistes o mateix la UFI pensin, ostres, massa gran, no? Inclús. Però tu has de començar potser amb un grup més petit, amb un col·lectiu, amb algo que al final sigui, no? On tu estàs. I això, després, fer-ho més gran, connectar-te amb altra gent, amb altres organitzacions o col·lectius, i anar formant, no? I anar sumant tots d'aquesta manera. Crec que és com al final funcionen totes aquestes xarxes o el que intentem nosaltres potenciar. Per exemple, a Espanya que hi ha moltes associacions, no només de segells, també hi ha de mànagers, de les sales, dels promotors de concerts o de festivals, no? Al final, cada subsector, no? cada part té una mica la seva representació perquè al final tens doncs, alguns interessos comuns, però alguns interessos que bueno, són particulars de cada un. Però el que es va fer ara crec que és un parell d'anys, va ser durant la pandèmia, és crear una federació i és algo que també veiem en altres països. El Regne Unit ja existia des de feia anys, s'ha fet una a Alemanya, s'ha fet una a Xile, que és al final això, no? Tens moltes peces del puzzle i molta gent pues, al final defensant cada un la seva part, la seva, no? de cosetes que vol reivindicar. I és, bueno, com podem sumar i com podem fer que tot el que tenim en comú, que podem defensar d'una manera unida i junts, doncs ho fem, no? En comptes d'estar això, doncs cada un per separat i al final la unió hace la fuerza, no? Que diem.
Clar, absolutament. La gran part està feta a petites parts, bàsicament, no? Llavors, pues, imagina't que soc pues, una d'aquestes bandes, un músic que vol proposar una cosa o vol informar-se com busca, com troba aquest tipus de bueno, d'associacions o federacions. Què fica al Google? On es fica?
Home, com no he sigut jo músic i ho he hagut de buscar, però suposo que sí, pots buscar associacions de música i aviam si de les que ja existeixen, no? En concret, perquè aviam, d'artistes és veritat que sobretot aquí ens falta molt per fer. No n'hi ha tantes, per començar no hi ha ni un sindicat. Que en altres països sí, hi ha sindicats que tenen establertes les tarifes, per exemple, que ha de cobrar un músic de sessió quan va a gravar en un estudi de gravació. I pues aquí no ho tenim. I ara s'està des de fa un temps. Jo quan estava amb la UFI ja és una cosa que vaig començar, que vull dir, porta anys fer-ho, però el tema de l'estatut de l'artista, no? I que ara s'estan fent ja finalment, no? Alguns canvis a la llei perquè es milloren les condicions. Bueno, en fi, que és llarg, no? Que el camí no és fàcil i és llarg i a vegades hi ha coses que no es veuen, que es fan més a l'ombra, no? Fins que s'anuncien. Perquè ja et dic, jo ara porto ja 3 anys i mig a WIN i ja estan a la UFI abans. Ja havíem començat i havia anat a reunions i havia estat fent treball pel tema de l'Estatut de l'Artista. Imagina't el que no tarda. Ara han començat a fer algunes de les mesures com que es pugui compatibilitzar el tema de la pensió de jubilació amb cobrar drets o qüestions que tenen que veure amb tenir un, al final un, sí, bueno, la jubilació o l'atur, o en fi, coses que són molt bàsiques i que els artistes per la condició, bueno, amb les que es treballa no tenien. Però costa molt i les lleis són, no? Costa molt de canviar i tal. A la pregunta, perquè crec que m'he anat, era que al final d'artistes és veritat que no en connecten i suposo que deuen haver-hi i col·lectius, però amb les que són ja d'indústria, no sé si estan recopilades totes en alguna web, deu haver-hi, però a Catalunya, l'Acadèmia de la Música jo crec que segur que té informació perquè representa, està ARC i està a les sales i, no? Vull dir que hi ha moltes associacions, la PECAT també, que està pel segell. I a Espanya, el mateix. Es pot buscar la UFI dels segells, està Arte, està Access, que són sales de concerts. Hi ha bueno, moltes associacions que estan... Això, a la Federació, que és Federació és Música, també segur que tenen la informació de totes les associacions que en formen part, no? Jo crec que seria per aquí, buscar una mica i el que deies, al principi no aniràs directament i pues, em faig soci de l'associació europea, has de començar pel, no? Pel teu, pel que tens més immediat, clar.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
La Coco ha preguntat més per la part dels artistes, però que tu que vens de la part dels segells i d'un segell independent, com veus la situació dels segells independents actualment? Hi ha una tendència, ho deies abans amb els festivals, parlant del FIP, per exemple, a que les grans corporacions ho acaparin tot, es facin els amos de tot plegat. Creus que això serà tendència també amb els segells o que sempre hi haurà un forat per les empreses més petites?
Aviam, jo crec que sempre, perquè el mateix que comentàvem abans del festival, no, del Tanet Tin, és més fàcil per un independent, per una empresa petita, que no té molt a perdre, o no, que pot arriscar fitxar a un grup que no el coneix ningú, que fa alguna cosa super raro i que aviam, no, aviam què passa. Això una multinacional és molt més difícil que ho faci, no aposten per coses així. Llavors, i sobretot ara, que s'estan mirant més a què fa el TikTok i si el pugen o baixen o les xarxes, no, per fitxar, més que en realitat la música, perquè és el que hauria de ser, o com jo, com a mínim els independents i molts que conec encara, segueixen fent-ho així. Tu escoltes la música o vas a veure el concert i dius m'agrada o no m'agrada, no? No, no, no sé, no, igual no mirar tant aquesta...
Que no pot ser que el màrqueting sigui més important que la música.
Exacte, no? I sobretot amb els que comencen, però normalment, aviam, ja ho era abans i sempre van a cavallo ganador, no? Una mica, que diem, és difícil que una multinacional d'entrada, no?, aposti per algo superdesconegut, a no ser que ja vingui amb una plataforma tipus, pues, no sé, els que anaven a OT o algo que dius, saps, ja han anat a un programa o algo que tingui, que com a mínim aquesta aposta vingui recolzada per algo, una promoció o no, alguna qüestió una mica més enllà. O un padrino, no, que diem que és, pues, fulanito és, no sé, fa una col·laboració amb no sé quantos, no? I aquest tipus de coses. Llavors,
que a vegades allò... no és qui coneixes, sinó qui coneixes, no?
Exacte. Llavors, jo crec que sempre hi haurà lloc pels artistes independents i que comencen, i pels segells, jo crec, independents també. I també durant molts anys, i encara es veu, no?, aquest discurs de una mica les discogràfiques, que males són, i, no?, i venen a treure una part. Però si al final un... comença, com a artista, per exemple, a fer-ho ell mateix, no? I te n'adones de, ostres, tot el que hi ha, darrere, totes les coses que s'han de fer, la burocràcia i això, el que dèiem, els registres i tal i qual, i la promo, i truca al periodista. Al final són moltes coses que un no veu, no? I que s'estan fent darrere. I per mi era, de fet, una de les motivacions, clar, jo deia, quan vaig començar, no?, era... jo no toco, no canto, tal, però a mi m'encanta la música i jo vull fer alguna que, o sigui, si estic fent alguna que ajudi a que l'artista pugui crear, fer cançons i tocar, i no s'hagi d'estar preocupant de tota aquesta altra part, no?, que al final és super avorrida pel que, vull dir, per algú que no li agradi, no?, això de la gestió, pues que ho facin, i llavors tens algú que ho fa per tu, no?, i que t'ajuda, i en el nostre cas... Era una família, no? Al final, entre els artistes i el segell, no era això, no és l'empresari i el, no, l'explotado, no. Re, no? Érem col·legues, o bueno, era la intenció, no?, de que al final...
Hi havia algun tipus de proximitat, no?
Clar, clar, érem, sí, sempre érem amics dels artistes, no era una situació així de, no, bueno, no sé, clar, és més fàcil també en una empresa així petita i que estàs molt més contacte directe amb l'artista que amb una corporació gran, que al final, en molts casos, ets número, no?, al final una mica més de, bueno, sí, t'han fitxat i potser la R que et va fitxar sí que li agradava molt al grup, però canvien i ara el nou, doncs, aviam, no?, i potser ja no et fan tant cas, no sé, és una relació una mica diferent. I, doncs, això, jo penso que sí, que sempre hi haurà espai per gent que o sigui, encara que canviï diguéssim, les coses que has de fer, perquè és cert que ara els segells segurament fan coses que quan vaig començar no es feien, la distribució digital no existia, per exemple, no? I fèiem els discos físics al principi, i després ja vam començar, no sé, canvien les coses que has de fer, però al final el fet de tenir un equip que està amb tu, que t'ajuda a que la teva carrera al final vagi endavant, jo crec que es necessitarà sempre, no? I és útil tenir algú que t'acompanyi, que faci aquestes tasques, i llavors la qüestió és negociar i que els contractes que es fan siguin lògics i justos, perquè això és una cosa que també defensem a Win, no?, que és on estic ara, que les, sobretot les multinacionals, i durant molts anys han fet contractes que tenien condicions, pues, no gaire bones pels artistes, no?, i per percentatges de royalties molt... molt dolents, i en canvi després veus a segells independents que estan fent el repartiment 50-50, no? I ho fas més com els dos invertim al final aquí i, no? I repartim d'una manera una mica més, bueno, això, no? Justa per tothom. Sempre també
o sigui, tenim en compte que ho estem fent bé, Jordi.
Que s'ha de fer i s'ha de pagar, no? Per part també de la gent que està gestionant, però... Digue'm.
Molt bé. No, la... Coco.
No, que deia part que ho estem fent bé, buen ritme, i nosaltres. Que bé, que bé, que anem bé, que anem bé. Parlant de la UFI, i ets fins a 2019, que no fa gaire. Quin balanç fas d'aquests 16 anys que hi vas fer, que vas ser?
Quin doncs, sí, no, comentava abans una mica, no, les coses que es van aconseguir, que com era tenir aquesta interlocució amb institucions i amb les entitats de gestió, per mi va ser molt important, no, veure de, que realment construeixes algo que no existia i aquest, pues, aquests projectes que s'han posat en marxa, com comentàvem també, no, del tema dels premis. O, i vam començar, la fundació eren 17 i ara són més de 100 empreses, no, ja col·laborant. Llavors, s'ha avançat, jo crec, molt, i, però també, com deia abans, al final no s'acaba. No? Has de sempre estar una mica... perquè surt algú nou i has d'estar una mica... Bueno, aviam, ara què, no? I si abans era, bueno, pues, obrir aquest accés a certes, a les entitats, així, ara potser està el tema més amb l'streaming, no? I què passa amb tot això. O ara et venen qüestions de que si la intel·ligència artificial, no sé, al final...
És el que t'anava a dir, és el que t'anava a dir, que ara estic flipant bastant amb aquest tema. Què sí. passarà amb el món de la música, amb tot aquest tema de... intel·ligència artificial. O sigui, és tot un altre món.
És un altre món. Però el que deia abans, van canviant les formes i van canviant la manera, però al final la creació artística no es pot substituir amb res. Al fin, i amb, el que es basa tot això és en la música i amb l'artista. Al final estem tots, no, fent coses al voltant, però sense algú que creï això. I per molt que jo crec, vaja, que s'intenti, potser serà una altra cosa. Serà, bueno, de fet, al Japó ja porten uns anys que tenen intèrprets que són com personatges d'anime, manga, i canten cançons, però no és un artista persona, és un muñeco, saps? No, vull dir, no, vull dir que ja ho tenen, i hi ha un públic per això, i això no vol dir que la resta de música hagi desaparegut, no? Vull dir, encara... Pues, hi haurà públic per tot i potser acabem en un moment que hi haurà discos d'intel·ligència artificial, no ho sé, i hi haurà gent que digui, mira, pues, això m'agrada.
No diguis això, no.
Però jo crec que no treurà mai el que al final es segueixin, o sigui, que es coexisteixi, no, amb la resta, i no ho, per mi no podrà substituir. Jo a vegades fa anys deia... Quan comencen tot això amb MP3 tal, i al principi hi havia gent, no, mai substituiran els discos, dic molt al principi, i al final ho han fet, perquè molta gent, jo inclosa, jo tinc el meu servei de streaming i escolto la música així, no? Però bueno, encara hi ha molta gent que compra i de fet ara, no, ja ha tornat el tema del vinil i bueno, ha estat pujant moltíssim. Però vull dir, bueno, que a vegades, no, canvia la forma de consum, però encara segueixen, sí, hi ha formats que segueixen i jo crec que sempre hi ha públic per tot, no? No ho sé, no crec que ho substitueixi. A mi em preocupa,
o sigui,
més el
que encara...
que s'estan utilitzant, per exemple, per cançons o es veu més amb les imatges, no? Que és el que hi ha ara, la polèmica, però es fa també amb la música. Per entrenar a les intel·ligències artificials es fan servir obres, no? Cançons o imatges o vídeos, el que sigui, que tenen uns drets i tenen uns propietaris i ningú t'ha demanat permís de si vols que això serveixi per entrenar una màquina, no?
Vale,
i aquest,
sí,
per mi és el debat important. No que si es genera algun artista ahir, no sé què, no, vingui a, bueno, doncs mira, el que vulgui escoltar o no sé. No crec, això no em fa tanta por, però sí que al final corporacions, tornem al mateix, grans corporacions que guanyen diners amb això, estiguin utilitzant la música un altre cop gratis, un altre cop sense demanar permís, els artistes o els segells o els creadors, no, que al final són els que la fan.
Us podeu subscriure al podcast de Lloc que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web, buenritmo.es.
Noemí, anirem acabant. Hem anat parlant de les associacions per les que has passat. A més de la UFI, també vas formar part durant 8 anys del Consell de Direcció d'Impala, que és l'associació europea de companyies independents. Com funciona aquesta associació i quin nivell de col·laboració hi ha entre països? Tothom s'involucra igual? Depèn, hi ha països amb més pes que d'altres? Hi ha associacions com la UFI només que ja estan a nivell europeu o associacions locals, com deies abans, com a PECAT, per exemple, també poden tenir pes? O com funciona en aquest nivell?
Sí, doncs Impala, com deies, és una associació europea. Impala té socis directes, que són les associacions, normalment d'àmbit nacional. No restringir, perquè crec que en algun moment em sembla la PECAT va formar-hi part, ara no, però bueno, en general, perquè al final, sí, d'àmbit nacional. I el pes, vull dir, la junta directiva, tothom té el mateix veu, vot, no hi ha una distinció de si ets Regne Unit i Croàcia, pues, tens el mateix dret, no?, d'intervenir, de parlar, d'estar a les comissions. En aquest sentit, bueno, com totes les associacions, jo crec que la UFI també és un soci, un voto, sempre diem, no? I avui en el mateix no hi ha un... com es... normalment s'acostuma a les associacions de les multis, que va més amb barems per recaptació, per ingressos, no? I llavors tens més vots si tens, bueno, més poder econòmic. Normalment, en el cas de les associacions de segells independents, són més democràtiques o igualitàries en aquest sentit, no? I en el cas d'Impala, és sobretot important pel tema que fan de lobby a Europa, no? A Brussel·les, ells estan a Brussel·les. A Brussel·les s'aproven, es negocien i s'aproven les directives, que són unes lleis marc que al final després s'han de transposar, s'han d'adaptar a cada país, no? Però la llei el que fa és harmonitzar tal que tota Europa més o menys tingui una llei semblant, no? I les lleis que tenen que veure amb música poden ser de la part de digital, del tema copyright, entitats de gestió, també alguna directiva. Llavors, és molt important tenir aquesta veu a Brussel·les, amb la Comissió Europea, amb el Parlament, perquè quan s'estan negociant i aprovant aquestes lleis, que al final s'acabaran passant a cada país, no?, incloent Espanya, al final el sector, la música i en general les indústries creatives, perquè Impala també col·labora molt amb molts d'aquests temes, amb el cine, amb el teatre, amb tot el que no és només la música. Hi ha qüestions que són més, que toquen més purament a la música, però al final la majoria són indústries creatives. Llavors, sí, és un... Les, com deia, les associacions poden formar-hi part i tenen el mateix, no?, el mateix pes, diguéssim, si és Espanya, si és Regne Unit, si és les noves que tenim, això, no?, els Balcans, a Romania, Hongria, hi ha, no?, països que es van integrant.
Que bonic.
I sí, i llavors un equip molt bo que està això, treballant allà dia a dia per estar al tanto del que està passant, de enviar informes, de fer reunions, de, no?, de fent tot aquest seguiment amb les institucions amb Europa.
Bueno, Noemí Planas, des de, bueno, director general de WIN, Worldwide Independent Network, des del 2021, una entitat que recolza el sector de música independent i compta amb membres de 38 països diferents, com ens acaba d'explicar. Moltíssimes gràcies per tota la labor que esteu fent. Aquest 2003, hi ha algun projecte que esteu, que teniu moltes ganes de fer o de començar? Hi ha algun projecte pendent per aquest 2023 i per al futur?
Sí, doncs, WIN, que seria, Impala estàvem dient ara que és Europa, no? I WIN té l'àmbit mundial, sí, no? És de tot el món. Llavors, és una mica similar al que explicava. Nosaltres, a més d'Europa, tenim Estats Units, Canadà, tenim alguns països de Latinoamèrica, està Xile, Argentina i Brasil, tenim associacions, està també Japó, Corea, Austràlia i Nova Zelanda. Però ja està. Wow. Llavors, part del treball que fem a WIN és intentar crear o ajudar a crear noves associacions d'aquest tipus a països on encara no existeixen. Per exemple, a tota Llatinoamèrica i Àsia les tenim sense cobrir. I Àfrica. Bueno, és que no tenim. Llavors, sí, part del treball i amb el que estem treballant, aquest quan va ser el novembre, desembre, vam fer un projecte per viatjar al Cono Sur, vam estar a Argentina, a Xile, on ja tenim associacions, però després vam anar a Paraguai i Uruguai i treballant amb els contactes locals, amb segells independents d'allà i amb altres contactes de la indústria independent per explicar-los una mica bueno, pues, què estem fent, no? Totes aquestes associacions que ja existeixen, què és el que fan, quins objectius tenen, exemples de projectes que s'estan fent que puguin, no? ser útils. I llavors amb aquest exemple i després amb assessorament i tal, amb el tema d'estatuts i com, bueno, wow, com fer tots aquests passos, no? Intentar ajudar-los. I ara, per exemple, a Paraguai, que vam estar... O sigui, són treballs també que són lents, no? Que porten temps.
Són lents, absolutament.
Abans de viatjar, per exemple, ja portàvem un any i pico amb Paraguai i Uruguai, amb la gent d'allà parlant i fent reunions i tal. Llavors ja el viatjar al país és per acabar una mica consolidar tot aquest treball, conèixer a tothom ja en persona, poder fer tot aquest intercanvi i explicar, no, el que deia, els objectius i el que fem, i donar-los aquestes eines perquè al final ells també puguin, no, veure per fer-ho allà. I, per exemple, a Paraguai ara ja l'altre dia em van enviar el borrador dels estatuts, ja estan en marxa i segurament per aquest any podrem anunciar una nova associació allà. I ara, al març, vaig a Mèxic una mica pel mateix, no? També portem temps. Tenim, bueno, diversos països que ho estem fent, no? Aquest mateix treball. I això, anem a Mèxic ara al març per intentar fer una mica aquest mateix treball, aviam si, perquè a més és super estrany, que és Mèxic i Colòmbia, que són els dos mercats més grans, a part de Brasil.
Més grans,
i no tenen associació de segells independents, no? És, bueno, encara segueixen molt individualistes i cada un, bueno, però això, a poc a poc, no? Anar fent miqueta a miqueta i anar fent creixent al final aquesta comunitat a nivell internacional. I després l'altre que tenim, projecte nou, és un que li diem Wing Hub, que és una comunitat online i per fer també networking presencial i online, per fer trobades de les companyies independents que són de les associacions de WIN. Hem fet, per exemple, una trobada online on vam posar a fer speed meetings i empreses d'Austràlia i Nova Zelanda amb Regne Unit i Irlanda, per exemple. I ara estem treballant amb una que serà Espanya amb Xile i Argentina. Amb la UFI, per exemple, per Espanya, i les associacions que tenim a Xile, a Mi Xile i a Ciara Argentina, doncs les empreses que en formin part poden participar gratuïtament i fer reunions, fer speed meetings online. I llavors alguna trobada en persona també, vam fer una a Xile aprofitant aquest viatge que deia ara al desembre, a Fluvial, que és una conferència que fa l'associació d'independents allà, i a Valdivia, molt xula, si algú té alguna vegada oportunitat d'anar-hi. És a l'altra part del món perquè el vol són 13 hores, però la veritat és que, bueno, 13 a Santiago, després has de fer la connexió, però és un d'aquests festival, conferència, que és petit, però, o sigui, però que està suficientment petit per poder parlar amb tothom i trobar-te, però a més amb gent que, no, que està bé i que, bueno, que un fa reunions i treu, no, com a empresa em refereixo, no, pues algun tipus d'acord o de vinga, treballem junts, no, fem algo. Sí, doncs, bueno, vam fer una trobada allà amb gent de la nostra junta directiva que vam anar cap allà i amb els xilenos i gent que tenim d'una Red Latam, que és un grup de treball per Latinoamèrica. I ara farem una altra a Nova York al juny amb empreses que van de Canadà, d'Irlanda. Bueno, això, anar promovent aquesta trobada,
o sigui que no pareu, no pareu,
entre la gent dels diferents països, perquè al final és veritat que estem aquí intentant connectar, no? Però tot és molt e-mail i online i no sé què, i és, bueno, va, hem de fer que la gent es trobi, es conegui, i que al final hi hagi aquesta connexió real, no? entre els independents del món. Aquest és l'objectiu.
A poc a poc jo crec que això sí que està creixent i és moltes gràcies a projectes com els teus i tota la teva llavor de la teva vida, així que de part dels músics moltíssimes gràcies i ha sigut un plaer conèixer-te, Noemí Planes, i t'estarem seguint. Qualsevol cosa, torna al programa, sisplau, quan vulguis.
Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Noemí. Ha estat un plaer parlar amb tu després de tant temps que no parlàvem tu i jo. Retrobar-te i que ens expliquis tot el que has estat fent durant aquests darrers anys i el projecte actual amb Win. Felicitats un altre cop pel nou càrrec a partir d'avui, encara que li treguis una mica d'importància, però no sona igual, directora general que CEO.
No, no.
CEO sona molt gran.
CEO.
Impressiona molt. Així que moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu, esperem retrobar-vos en el proper programa. I si us ha agradat, us agrairem que ens deixeu una puntuació i que us hi subscriviu. Ho podeu fer a qualsevol de les plataformes on el podeu escoltar, a iVoox, Spotify, Apple Podcast, i la Coco us demanarà també que ens seguiu a...
I també estem a l'Instagram, així que ens veiem a les xarxes.
A reveure. Adéu.
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.